Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El restaurant 7 de Tapa s'endú el premi a la millor creació de la dotzena ruta de la tapa de l'anxova, mentre que el Patio guanya en l'originalitat. L'Ajuntament ha desvelat aquest dimecres els vencedors, anunciant que enguany s'han venut 15.719 tapes, unes 300 més que l'any passat entre els 25 establiments participants. Tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Ara en fem l'avanç d'aquest i de la resta d'aspectes de l'actualitat local d'avui. Quasi la meitat dels alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut del Pedró s'han quedat avui a casa en seguiment de la vaga convocada pel Sindicat d'Estudiants en solidaritat amb el poble palestí. Els cursos de batxillerat, tant a primer com a segon, el seguiment ha estat molt menor. Una desena d'alumnes participen en un nou curs de l'Escala d'Art. Amb o sense experiència prèvia en la pintura, treballen diferents tècniques de la mà del pintor escalenc Marc Torrent. Avui hi ha partit a l'Escala de Superdivisió de tennis de taula masculina. L'Escala, el CER, s'enfronta al Visit Pontevedra. Tant un com l'altre són dels quatre únics equips que a dia d'avui encara no han perdut. L'Escala, el Pontevedra, a més del Cajasur de Priego, Còrdoba i el Burgos. A les 6 de la tarda, a la Sala Polivalent. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu d'una jornada en què toca garbinada i que a cops forts d'aquest vent humit i calent que ens arriba i que farà pujar la temperatura també. Demà marxarà el garbí, demà dominarà un cel més clar. Fins aquí aquest avanç. Continua ara el magazín Arran de Mar fins al punt de les 6 hores de l'actualitat local. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional amb el Next Vespre que presenta l'Ali Giné. A les 8, els musicals. A les 10, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera i Alta Volta, l'informatiu. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Comencem aquesta segona hora de Arran de Mar, segona hora de programa, parlant d'una efemèride, atenció, que enguany fa 175 anys. Es tracta de l'arribada del ferrocarril a Catalunya amb la connexió Barcelona-Mataró, que va significar un gran avenç pel territori i una nova manera de transportar les mercaderies que arribaven per mar. Aquest va ser un dels motius que va potenciar Barcelona arreu del món. Avui en coneixerem l'origen navilier d'aquest ferrocarril. Endavant, Carles.
Doncs els promotors del primer ferrocarril entre Barcelona i Mataró eren comerciants i naviliers de la ruta entre Barcelona, l'Havana i Nova Orleans, que feien el circuit del cotó i les indianes. Casualment o no, l'Havana i Nova Orleans van ser ciutats pioneres del ferrocarril als seus respectius països. Enguany, amb motiu del 175è aniversari del ferrocarril entre Barcelona i Mataró, coneixerem com es va gestar la idea de la seva construcció i l'origen navilier dels seus promotors. Tot plegat ho farem a càrrec de la mà del doctor Ferran Armengol. Doctor, molt bona tarda i benvingut a l'Arran de Mar.
Bona tarda.
Primera pregunta que vull fer una miqueta així per entrar en matèria és que vostè és llicenciat en dret. D'on li ve aquesta afició pel ferrocarril i el món navilier?
Bueno, la meva afició de fet és el ferrocarril. I em ve, doncs miri, des de que tinc ús de raó. I llavors, clar, què passa? Són coses que he fet sempre com a... com a banda de la meva feina, que també, doncs bé, tinc una experiència professional, també tinc llibres escrits en matèria jurídica, però també m'he dedicat a la recerca en l'àmbit de la història del transport, i en particular del transport ferroviari. El que passa és que bé, el transport ferroviari m'ha portat una mica al transport marítim, perquè hi ha una relació entre l'un i l'altre, però vaja, el meu és el tema ferroviari. El que sí que és veritat que, clar, vivim en una... vivim en una societat, en una comunitat, en un país doncs de mar, i evidentment la història del tren doncs va lligada amb la història del mar.
Coneixem doncs una miqueta aquesta relació. Enguany celebrem, no?, aquests 175 anys del ferrocarril que comentem. Com va ser el seu inici? Quina podríem dir, no?, que és la vinculació que té amb aquest món de la mar?
Doncs miri, a veure... La tesi que defenso, he estat treballant en un llibre que de propera publicació, ja sortir a finals del 2023, com sempre això s'endarreix a primer del 2024, sobre el que és estrictament l'origen del ferrocarril, molt centrat a la ciutat de Barcelona, perquè és l'encarregat mateix de Santa Pare. D'alguna manera toco tot Catalunya. Parlar de Barcelona, parlar de Tarragona, es parlar de Roses, parlar de diversos llocs, i de fet... A veure, si mires l'origen del ferrocarril, va anar molt lligat tant a la navegació, a la navegació interior, perquè va aparèixer doncs, com una alternativa al canal navegable, que va ser doncs, la primera gran via de comunicació, però també va passar que moltes línies, les primeres línies ferroviàries, doncs, es van fer per comunicar un port amb una ciutat de l'interior. Podem dir, o sigui, la primera línia de ferrocarril a nivell, diguéssim, de tot el món, de ferrocarril actual, va ser la Liverpool-Manchester, Liverpool al port, Manchester la ciutat industrial de l'interior. A Catalunya la primera proposta per construir un ferrocarril va ser a Tarragona, a Reus. I abans fins i tot s'havia treballat com una alternativa al canal de Reus a Salou, que també va ser una obra que va donar molt de sí, perquè a Salou havia de ser el port de Reus i volien fer un canal fins a Reus mateix. O sigui que on veieu, aquest tema va lligat. Ara bé, el projecte del Barcelona Mataró és curiós perquè Barcelona i Mataró són dos ports. Quin és l'interior? No? Doncs, eren dues ciutats doncs, que tenien eren com complementàries d'una banda i rivals per l'altra, perquè Mataró era un port doncs, que anava molta gent a fer servir com a alternativa al port de Barcelona, perquè les taxes eren més baixes. Però, esclar, era pràcticament la platja habilitada davant de Mataró, no tenia prou calatge, i llavors què passava? Que la gran navegació transoceànica havia d'anar a Barcelona per força. Quan van començar la industrialització de Mataró, van muntar el vapor Gordils del Mau l'any 1839, es van trobar que la mercaderia que venia de Louisiana, que era el cotó que feia servir la indústria tèxtil, doncs l'havien de portar amb carro des del port de Barcelona, que òbviament encaria els costos, el temps, etc. Perquè llavors anar a Barcelona a Mataró doncs en 6 hores de viatge. Si suma això a tota la travessia ja de venir l'Atlàntic. I llavors doncs va ser doncs com diverses persones... I què passava? Doncs això del que dèiem, no?, que diverses persones vinculades al tràfic transoceànic coneixien el que passava a l'Havana, el que passava a Nova Orleans. I Nova Orleans ja van construir un enllaç ferroviari que permetia que la ciutat es comuniqués amb un estuari natural, que és el llac Pontchartrain, que retenia l'estuari de l'Atlàntic, i que van descobrir que es podia fer gasera per allà, perquè si no, per la Nova Orleans, sé que Nova Orleans té un port fluvial, el riu Mississippi, però que havies de baixar fins al Golf de Mèxic, pujar tot el Mississippi i tal, que el llac aquest permetia fer gasera, i llavors van tenir la idea doncs, de fer un ferrocarril, un dels primers d'Amèrica, el primer de tot va ser el Baltimore, Ohio, però després ja va venir aquest, per unir doncs, aquest estuari amb la ciutat. D'alguna manera, llavors en aquella època Nova Orleans estava plena de comerciants catalans, d'alguna manera ho devien conèixer. I bé, i el que és més conegut és el ferrocarril de l'Havana a Guines, que ja hi va haver doncs, algun català que hi va estar interessat, no li van deixar participar, però ja sabia la idea de què anava. O sigui que aquell rum-rum ja el tenien. Clar, si comerciant amb l'Havana i Nova Orleans, perquè la ruta de les indianes que deien, doncs era obvi que havien de conèixer aquests ferrocarrils. I la meva hipòtesi és que, clar, va ser en aquest contorn d'aquests comerciants on es va fer la idea de fer un ferrocarril precisament entre Barcelona i Mataró per disminuir la diferència entre els dos. Doncs això es van ajuntar altres consideracions, però crec que aquesta va ser la primera. Perquè, a més, és el que surt en els primers documents, perquè que sobretot que el tràfic de mercaderies, que era el més important, i no sé, què volien, això.
És a dir, podem dir una miqueta que l'origen del ferrocarril aquí a Catalunya ve una mica, no?, per aquesta còpia que s'adopta de la manera de transportar les mercaderies, no?, que hi havia aquí a Nova Orleans i amb aquest origen, amb la funció de voler transportar les mercaderies, no?
Sí, perquè això és important perquè després, clar, algú quan dic això em diu, el primer tren de Mataró era de viatgers, cert, però és que això va ser degut a que els britànics que van ser els que el van construir i van posar la meitat del capital, doncs van imposar les seves normes. I resulta que el grup financer que va construir el Barcelona-Mataró aquí són els mateixos que van iniciar les rodalies a Londres. I allà, doncs, jo sé que ells tenien ja la idea aquesta del ferrocarril del que avui dia diem rodalies en una terminologia moderna. I ells van adoptar això, fins al punt que el ferrocarril tenia pocs vagons de mercaderies i d'aquests encara la meitat els van adaptar pel transport de viatgers. O sigui que no és de tercera classe. De tercera classe eren vagons de càrrega que els van posar un toldo sobre. O sigui que això vaig dir, com que a vegades m'agrada destacar, perquè a vegades la gent fa comparacions, veu horaris, és que els trens van més ràpids i no sé què, no compari el que eren aquests primers ferrocarrils amb el que és ara, per molt que ens puguem queixar de rodalies, que també, però la comparació és totalment improcedent. Però bé, vull dir que va haver aquest canvi, però clar, la idea inicial dels documents era això, i fins i tot algun dels primers documents que parlen del ferrocarril de Mataró parlen de crear una xarxa entre les ciutats industrials catalanes. O sigui, una mica la idea de fer una industrialització més enllà del que era Barcelona aquesta era la qüestió. Sí.
Aleshores, tot el que arribava per mar aquí al port de Barcelona es distribuïa arreu de Catalunya amb aquest ferrocarril que es va fer, però amb la idea aquesta, no?, de que primer el ferrocarril servia per transportar mercaderies, però també alhora els anglesos van imposar aquest transport de persones.
Sí. Els anglesos van imposar el transport de persones. Llavors, és una història una mica llarga, va haver una mena com d'enfrontament. De fet, van fer fora els anglesos, se les van tenir plets, etc., van recuperar el control de la gent d'aquí, i el primer que van fer va ser començar a impulsar un trànsit de mercaderies. I en poc temps el que va passar, això ho va estudiar doncs en Pere Pasqual, que és el gran historiador del ferrocarril, recentment traspassat, doncs, i això penso que aquí en aquest context és important dir-ho, que el que va fer el ferrocarril va ser centralitzar el tràfic de mercaderies a Catalunya en el port de Barcelona i carregar-se la navegació de cabotatge. Perquè abans del ferrocarril hi havia una intensa, si veus qualsevol dia d'aquella època i veus que venien vaixells, estaven tots anunciats que feien la ruta de cabotatge, anaven parant, i veus que venien, doncs jo què sé, de València, Villanueva, la Geltrú i Sitges, i venien amb vaixell. I fins i tot quan van començar els vapors, la navegació de vapor, et trobaves amb una cosa tan singular com que es podia anar a Madrid en barco, en vaixell. Perquè, esclar, s'anava en vaixell fins a Alacant i allà doncs agafaves primer la diligència i després el tren fins a Madrid. O sigui, molta gent anava, i hi ha fins i tot ressenyes de visites de la reina d'Espanya que havia llegat en barco, i llavors se li feia una gran rebuda amb les salves del castell de Montjuïc i tot això, perquè venia en vaixell. O sigui, era la manera més ràpida. O sigui, va un temps, un curt interregne, però després el ferrocarril va concentrar tot el que era el transport marítim en el port de Barcelona, uh-huh. i la resta de ports que hi havia, doncs tot aquell tràfic va acabar, ja dic, perquè és molt curiós, ja et dic, mira, que si el diari de Barcelona, qualsevol número del 1820 o 1830 i pico, doncs t'arriben totes les embarcacions que havien arribat a Barcelona, i moltes eren de cabotatge, ja dic, venien d'això, o de la part del nord, eh? Jo era una mica... I tot això el ferrocarril s'ho va acabar carregant, perquè va facilitar que tot anés a parar a Barcelona.
Podem dir que aquesta arribada del ferrocarril i aquestes connexions per mar que se'n feien van ajudar a potenciar Barcelona a nivell internacional?
Home, i tant, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Perquè d'aquí, clar, es va crear... Bé, tot això va anar lligat amb l'ampliació del port de Barcelona, perquè el port de Barcelona primer, bé, ja es va donar els gravats, i alguns ho coneixeu, era com una mena de raconeta allà entre la Barceloneta, el que és la plaça Palau, més o menys, i no existia tot el que era el moll de la fusta, ni molt menys el que s'ha expandit darrere Montjuïc, no? Uh-huh. Vull dir, sí, clar, el port era això, va començar a créixer, ara fer el moll de Barcelona, es va fer tot aquella banda, però tot això és dels segles XIX-XX, i va ser aquesta expansió del port conseqüència, entre altres, aquesta arribada al ferrocarril.
Uh-huh. Jo tinc una pregunta, doctor. Pel que fa a l'hora de quan es construeix aquest ferrocarril, les primeres vies que s'utilitzen aquí a Espanya tenen el que sí. se'n diu l'ample ibèric, no?
Sí.
Sí. I la resta del que seria, per exemple, tota Europa, funcionen amb l'ample internacional, no? Que és aquesta separació entre les vies. Per què això succeeix aquí?
Bueno, anava a dir, m'alegra que m'heu fet aquesta pregunta, que deien anys enrere, perquè és que, a més, es dona moltes vegades unes explicacions una mica esbiaixades. La qüestió era que quan... A veure, els primers ferrocarrils van funcionar a les mines. Uh-huh. I portaven vagonetes a la mina i poca cosa més. Clar, cap al 1830 i tants, ja, sobretot a Anglaterra, es va començar a plantejar, escolta, doncs ara podem fer línies de ferrocarrils que coneixin ciutats, coneixin continents, uh-huh. i llavors van dir, home, que les màquines tinguin encara la mateixa amplada de via que tenien les màquines que portaven vagonetes, potser si ho fessin més gran, uh-huh. doncs una via més ampla, doncs, home, es podia fer doncs trens més potents, més còmodes, sobretot les locomotores tenir de vapor la caldera més gran, etc. Mm-hmm. Això va generar un gran debat a Anglaterra que va durar, a més, molts anys. I això era un debat. Llavors semblava que fins i tot gent tan il·lustre com Brunel, que és un dels grans pares del ferrocarril, va muntar una línia amb una amplada via de més de 2 metres.
Mm-hmm.
Sí, aquí, sí, sí, de més de 2 metres. Va muntar tota una xarxa que després ho van tornar a rectificar. Llavors, enmig d'aquesta polèmica, què passa? Un reduït gabinet d'estudis del govern espanyol, dirigit per el que sigui Juan de Subercase, que va ser el número 1 de la primera promoció d'Espanya, va fer un estudi i va dir, a veure, hem de posar el ferrocarril a Espanya, que evidentment no hi havia ni un centímetre posat, doncs feu una cosa i ja no ens equivoquem i fem-ho bé des del principi. Uh-huh. Per tant, si la tendència dels tècnics és la via ampla, fem la via ampla. És més, en el seu informe, que a més està penjat a internet, coneixia tots els casos, coneixia tot el debat, i per a vegades s'ha dit que no té ni idea, que... I llavors fins i tot deia que per unir-se amb França un dia seria necessària aquesta via ampla, o sigui, just el contrari del que després ha sigut. Mm-hmm. Llavors, hi havia aquell debat, llavors es va posar por real orden, doncs, que l'ample de via havia de ser aquest en tots els ferrocarrils espanyols, i bueno, i va quedar produït aquest problema. Què va passar? Que malgrat tot aquell debat a Anglaterra, la cosa va acabar al Parlament Britànic, que va acabar amb una llei que va acabar dient que cadascú fes el que li donés la gana, per dir-ho d'una manera simplificant molt. I aquest debat al Parlament Britànic va coincidir en el temps amb el Real Orde espanyol. Però bé, també us diré que allò va ser, doncs, potser un error, la gent li dona la culpa a ell, però crec que va ser més l'error va ser la pertinàcia en mantenir aquell ample les línies que s'anaven construint. Mm-hmm. Perquè des del 1850 fins i tot des del govern es va intentar canviar l'ample de via, i pues que van ser els mateixos constructors, les mateixes companyies que es negaven i volien fer aquell ample, però no sé si tenien por de que... Llavors van venir les altres excuses, els militars, que si els Pirineus, que no sé què, però tot això va venir després i és més culpa això. Llavors què passa? Quan van començar a organitzar-se els ferrocarrils a nivell internacional, llavors és quan es van començar a donar compte de la vegada que havien fet, i llavors, esclar, canviar l'ample de via de tota Espanya és que hi ha una inversió inassumible.
Una darrera pregunta, doctor, que ens quedem sense temps, només per saber, això ens ha perjudicat, ens ha deixat ens ha donat menys possibilitats d'estar connectats amb la resta d'Europa durant alguna època?
Home, en general, fins ara mateix, vostè vagi a qualsevol estació, jo penso que hi ha tota una... Allò, com està de moda parlar de bananes, perquè hi ha una banana ferroviària europea que va, podríem dir, dels Països Baixos a Hongria, i a veure quin tràfic ferroviari hi ha allà i quin tràfic ferroviari hi ha a Espanya i Portugal, i crec que la seva resposta es contesta sola. Perquè allà és un tren un darrere l'altre, i està de tots aquests països, ja et dic, a Hongria, a Àustria, Alemanya, França, Itàlia, que, clar, veus que allà van els trens de mercaderies un darrere l'altre. Home, França es deu una mica més amunt, perquè, clar, la línia que porta cap aquí també són bastant moribundes, pels estàndards francesos, però quan hi ha molts pel mig, i clar, veus aquells trens que, escolta, surten de Budapest i poden acabar a Estocolm tranquil·lament. I un darrere l'altre, vull dir, llavors, clar, veus això, clar, el canvi l'ample de via diferent ha estat un hàndicap, un aïllament.
Doctor Mangol, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació que avui ens ha transmès aquí a la Randa Mar. De fet, d'aquí una poca estoneta, ens quedem sense temps, però d'aquí una estoneta vostè estarà aquí al Museu Marítim donant més informació, no?, d'aquesta xerrada que hem tingut amb vostè.
Sí, explico això, amb més detall, amb una mica més d'explicació, i seguir aquest tema, sí.
Fantàstic, doncs aquesta tarda,
el tema és aquest, si us ha interessat, a les 7 de la tarda, això sí, feu reserva abans.
Ara.
Això m'ho han demanat.
Perfecte. Doncs queda dit, doctor, moltíssimes gràcies i ens retrobem a la propera.
És un plaer. Molt bé, doncs gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Fa unes setmanes la consellera d'Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern Balear va informar de l'alliberament de 16 taurons gatbaires nascuts en captivitat gràcies al projecte Petits Taurons Acció Estelaris a la Reserva Marina de l'Illa de Toro. Aquest projecte és possible per l'aliança entre la Conselleria i les entitats Fundació Palma Aquarium, Save the Med, Shark Med, Mallorca, Preservation Fund, Marillas i Iniciativa Petites Illes Mediterrànies. També hi col·laboren les cofreries de pescadors de Formentera i Cala Rajada i Baleària. El gatbaire està catalogat en perill d'extinció en el llibre vermell dels peixos de les Illes Balears. Per tal d'abordar la crítica situació de l'estaurània, el juny del 2021 va néixer aquest projecte. El seu objectiu és incrementar les poblacions salvatges d'aquests taurons de la Mar Balear a través de la cria en un ambient artificial controlat a les instal·lacions de l'IRFAB Límia del Parc Nacional de Cabrera i del Palma Aquarium. Cal recordar que es tracta del segon alliberament d'aquesta espècie que es fan en aigües de les Illes Balears. El primer va ser el passat mes de març a la Reserva Marina de Cabrera, amb un total de 16 exemplars alliberats. Des de que es va iniciar el projecte, fa 2 anys han nascut 208 exemplars de gatbaire en aquests 3 centres de cria. A més, s'està donant a terme un acurat seguiment de 160 ous en diferents etapes d'incubació. Per parlar d'aquest alliberament, comptem amb la directora de la Fundació Palma Aquarium, Débora Morrison. Débora, benvinguda a Randa Mar.
Pues muchísimas gracias.
A veure, Débora, vas poder ser testimoni de l'alliberament dels gatbaires? Com va anar?
Sí, la verdad es que estuve en las dos liberaciones y fue fenomenal. O sea, se soltaron a diferentes profundidades y en dos sitios diferentes. Y lo cierto es que fue como la seda. Una alegría ver que estas crías ya están nadando en aguas de Baleares y con el propósito de intentar repoblar un poco esta especie que se encuentra en una situación bastante vulnerable en el mar Balear.
Mm-hmm. Perquè a més, Débora, parlem d'un procés de cria en diferents centres, hem dit. Un d'ells és el Palma Aquarium. Per qui no coneixi el Palma Aquarium, què és aquest lloc, Débora?
Bueno, es decir, son dos entidades diferentes. Uh-huh. Está Palma Aquarium, que es una empresa, que es un acuario, y luego su fundación, que es la que hace todos los proyectos de conservación, la cría en un medio artificial controlado, tenemos el equipo de rescate, uh-huh. hacemos actividades de educación ambiental, acciones también educativas, limpiezas de playa, etcétera, etcétera. Entonces, la fundación tiene sus instalaciones integradas dentro de lo que es la plataforma de la empresa Palma Aquarium, uh-huh. con lo cual pues nos facilita muchísimo la labor de poder tener, bueno, pues animales que generalmente los adultos están capturados en pesca accidental, se recuperan, luego crían, y entonces pues podemos cuidar de estas crías, tenerlas en unas condiciones óptimas para que la eclosión de los huevos vaya bien, el desarrollo vaya bien, y obtener pues tantas crías, ¿no?, que a lo mejor en el mar tendrían unos impactos diferentes y no tendrían tanta viabilidad como pueden tener en un ambiente totalmente controlado. Es para echar una mano a la especie, que se encuentra en una situación bastante compleja.
Clar, és dintre de l'Aquàrium de Palma hi ha unes instal·lacions dedicades precisament pel que dius, de conservació, educació ambiental, i allà és on heu fet aquest procés de cria, no, Débora?
Sí, así es. O sea, nosotros trabajamos en varios programas de reproducción en un medio artificial controlado, y uno de ellos es el de la Litán, el Gatbaire, y la verdad es que, bueno, pues ha tenido muchísimo éxito, y estamos, la alianza en sí, estamos muy contentos con el resultado hasta la fecha, queremos dar continuidad debido al éxito que ha tenido, y la viabilidad que tiene, y las zonas donde podemos liderar, ¿no? Porque hay varias zonas, estos animales se pueden seguir durante un tiempo porque llevan unos emisores que los ha puesto el IMEDEA, y entonces es una muestra más de que trabajando juntos, que fusionando diferentes entidades, tanto privadas como públicas, que se puede llegar pues a tener ese éxito en el programa de reproducción, tanto de aquí como en el Centro de Interpretación de Cabrera como en el LIMIA.
Clar, però rebobinem una mica, Débora, és a dir, uns pescadors troben unes cries d'un animal o d'aquest tauró del Gatbaire i us ho porten a les vostres instal·lacions de la Fundació, on allà els cuideu i fan el procés de cria, llavors, eh?
Sí, bueno, no es que los encuentren, es que generalmente esto viene que los animales pues se pescan accidentalmente, uh-huh. o sea, no es el target de pesca, pero que estos animales pues se pescan accidentalmente. Entonces, como hemos hecho una campaña con los pescadores, nos llaman directamente, nosotros los vamos a recoger, ya sea Formentera, Cala Rayada, donde sea. Entonces, al ir a recoger los animales, los trasladamos a los diferentes centros, dependiendo de el género de los animales que ya se tienen. Y entonces se juntan en los tres centros diferentes que hacemos el programa de reproducción, y entonces cuando los animales están bien, pues empiezan a reproducirse, y es cuando empiezan las hembras pues a liberar los huevos, a poner los huevos, y entonces se cogen porque en su hábitat natural tampoco hay un cuidado parental ninguno, y entonces estos huevos se recogen, se ponen en unos tanques que tienen una temperatura estable, y entonces, bueno, pues se va viendo el desarrollo, el crecimiento de los huevos hasta que eclosionan. Claro. Cuando eclosionan las crías las pasamos a otros tanques donde comen presa viva, y cuando ya tienen un tamaño de unos 45 o 50 centímetros es cuando los liberamos y los solemos hacer en grupo, porque son animales que generalmente los encontramos en grupo, son animales bentónicos que viven en el fondo, y bueno, pues hay grupos de estos animales, entonces hacemos la liberación grupal también.
Claro. I a més, clar, fer aquest procés de cria en aquestes instal·lacions no és fàcil, perquè pues, heu de tenir un personal, heu de tenir una temperatura, heu de tenir uns aquàriums especialitzats. Explica'ns una mica com són aquestes instal·lacions.
Bueno, las instalaciones, tanto las del Centro de Interpretación de Cabrera como en línea, como las de la Fundación Palma Aquarium, nosotros tenemos experiencia, evidentemente, en animales marinos, y entonces, y sobre todo en peces, en los acuarios, Y entonces, bueno, es un proceso bastante largo, pero y complejo en el sentido de que hay que dotarle tanto a los adultos, las hembras que ponen los huevos, como los huevos cuando la hembra los pone, en unas condiciones que te puedan dar esa garantía o esa seguridad de mayor viabilidad, ¿no? O sea, es decir, nosotros aquí los tenemos en una temperatura, el poder, por ejemplo, solamente controlar la temperatura ya es una ventaja sobre lo que tenemos en su hábitat natural, sobre todo ahora en los últimos años con estas temperaturas tan elevadísimas, ¿no? Que a lo mejor pues los huevos no tendrían la viabilidad que pueden tener si tú tienes. También les aseguramos el alimento de estos animales, o sea, es decir, los cuidados que ellos pueden recibir aquí, no tienen depredadores, se alimentan cada día los animales, o sea, hay unos cuidados y un mantenimiento muy específico. Entonces, quitas, digamos, eliminas los factores de impacto negativo que estos animales podrían tener en su hábitat natural. Una vez que las crías ya tengan una edad para poder defenderse, también el hecho de que, bueno, de que se liberan en zonas de áreas marinas protegidas, por ejemplo, donde no se puede pescar, al margen de que estos animales podrían ir nadando a otras zonas, ¿sabes? Pero por lo menos ya das ese chance, ya das esa manita para poder, por lo menos procurarles mayor viabilidad que si estuvieron, digamos, solos y a su libre albedrío y a enfrentándose a los impactos que hoy por hoy tenemos en el mar Balear, ¿verdad?
Y Débora, ¿por qué el gatbaira? ¿Por qué el alitán? ¿Por qué esta especie?
Bueno, es un animal que no es una especie que esté protegida, con lo cual inicialmente tanto la Dirección General de Pesca como la Fundación Palma Aquarium sentamos a hablar de que veíamos que esta especie es una especie vulnerable, que está catalogada en el libro rojo de los peces de las Islas Baleares, pero no está dotada de una protección, con lo cual quizás podría complicar más la situación en cuanto a documentación, gestión de autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que este es un proyecto piloto que queríamos ver si seríamos capaces de hacerlo, si podíamos ayudar, y después de todo ello, bueno, pues quizás si este proyecto ha funcionado y está funcionando bien y queremos darle una continuidad, pues el día de mañana extrapolar esta misma experiencia, esta recopilación de datos a otras especies vulnerables también. Hay que tener en cuenta que el del gatbaira se sabe muy poco. Entonces, cualquier dato que podamos obtener, cualquier recopilación de información, pues sirve como herramienta de gestión para conservar esta especie que en la actualidad pues lo está pasando muy mal.
I tenéis en mente altres espècies, Débora, que vulgueu també fer aquest projecte, a banda de l'alitan o del gatbaira, com dèiem, esteu pensant en altres espècies de peixos que siguin susceptibles a aquest programa?
Ah, bueno, de hecho la Fundación Palma Aquarium ya hace otros proyectos con otras especies, como lo que es el caballito de mar, que tenemos un proyecto con la Banca Marc, y ya tenemos este proyecto. Dentro de lo que es la alianza de lo que sería Petit Sauron, Saxio Alitán, en este momento estamos trabajando todavía con el gatbaira, pero en un futuro el colectivo, el grupo, la alianza, digamos, nos podríamos sentar a mirar si lo podríamos extrapolar a otras especies, pero de momento, claro, este proyecto lleva 2 años y medio, entonces, 3 años, entonces estas cosas van bastante despacio, ¿sabes? Entonces, pues la reproducción no es una cuestión instantánea, los animales se tienen que sentir a gusto, luego, por ejemplo, el periodo de incubación no es, ¿sabes? No son 2 semanas y eclosionan, no, o sea, estamos hablando de 5 meses y medio, 6 meses, entonces, todas estas cosas, pues demoran a lo largo de un año, demora bastante, entonces ¿tenemos pensado en el futuro extrapolar a otras especies vulnerables? Desde luego que sí, pero en este momento no estamos en esa etapa de elegir qué especie y cuándo arrancar con otras especies. De momento estamos muy concentrados, muy centrados en los alitanes y bueno, que está yendo muy bien y cuando las cosas van bien, bueno, hay que tocarlos, ¿verdad?
Claro, y a més els hi vareu a la Reserva Marina de Cabrera, oi? Aquest és el lloc escollit, ¿veritat, Débora?
Sí, bueno, la primera tanda, digamos, los liberamos en Cabrera y la segunda en la Reserva del Toro. Lo cierto es que también se podría mirar en Dragonera, o sea, sitios para liberarles en reservas, como las Islas Baleares son muy ricas en reservas marinas, entonces tenemos bastante opción de dónde se pueden liberar. Es decir, toda la alianza ha decidido pues escoger diferentes lugares de liberación, porque por cualquier cosa, yo que sé, exista un impacto sobre una de las zonas que es donde liberamos siempre, pues de alguna forma puede sufrir algún impacto negativo, pero si liberamos en diferentes lugares alrededor de las islas, pues siempre tienes más, o sea, no poner todos los huevos en la misma cesta, siempre tienes más posibilidades de que si viniera un riesgo de un impacto inminente sobre una zona, que no pierdas todos los animales que hayas liberado.
A més, jo entenc també, Débora, que tu, clar, treballes a la Fundació i passes per aquestes instal·lacions sovint. Tu vas veient l'evolució també d'aquesta cria, no? Que dius que són uns mesos, com van també, com veus, sí, com posen els ous, tot. Explica'ns una mica com ho veus tu, de manera personal, quan veus aquesta evolució dintre de les instal·lacions de la Fundació, no? Com es viu això?
Bueno, se vive de una forma, te tengo que decir, Fran, porque yo llevo muchos años en esto, pero es igual, o sea, yo cuando llego por las mañanas, que a mí me gusta llegar pronto, me voy a dar una vuelta por el centro de rescate, le doy la bienvenida, o sea, los buenos días a todas las tortugas, luego me voy a ver los caballitos, me voy a ver los alitanes, o sea, cuando tú ves que un programa tiene éxito, que estás haciendo algo positivo por el medio ambiente, que estás ayudando y que la ayuda que tú quieres brindar se está convirtiendo en un resultado positivo para la especie, que bueno, que eso es muy exagerado decirlo, porque al final hemos liberado 32 hasta la fecha. Entonces, para poder ver que haya una repoblación o un intento de repoblación, se tienen que liberar muchos más, ¿no? Pero solamente el hecho de que hayamos podido dar estos pasos en el que encontrar los gabaires, los adultos, recuperarlos, que ellos tengan reproducción, que las crías son bien, que los huevos, digamos, la incubación de huevos es viable, que nacen las crías, que viven la inmensa mayoría de las crías, que crecen bien y luego liberarles en su casa, o sea, esto es una satisfacción que te motiva cada día para seguir trabajando en este tipo de cuestiones, ¿no?
Clar que sí. I per últim, també, Débora, quan veurem, quan us doneu compte vosaltres que el gatbaire està agafant bona salut? Heu alliberat unes quantes cries, però clar, això faltarà un temps per veure l'impacte, no?, en el medi marí. Quins són els indicadors, més o menys, Débora, per saber que la vostra campanya està anant bé, que aquests animals s'estan reproduint bé i que el procés de cria ha estat tot un èxit? Quan us heu d'esperar en el temps i quins són generalment aquests indicadors o senyals?
Bueno, esto va por fases, es decir, ahora mismo estamos en la fase de mirar realmente, de hacer un censo, de hacer una campaña con los pescadores, qué cofradías ven más esta especie, con qué tipos de arte se suelen pescar, si los pescadores lo encuentran, que nos puedan llamar, o sea, es decir, va por fases. Para ver un resultado de que estos animales hayan aumentado sus poblaciones, evidentemente hay que integrar o hay que introducir muchas más crías. No hemos llegado a esa fase todavía. Es decir, yo creo que en el futuro uno de los subproyectos que puede salir de este proyecto es ver si efectivamente se están viendo más ejemplares en las diferentes zonas donde se ven, porque esta especie tiene una curiosidad, y es que también en el noroeste atlántico es cierto de que también existen esas poblaciones de gatbaires que no tienen ningún problema de, digamos, una situación vulnerable. Pero sin embargo en las Islas Baleares sí, en el Mar Balear sí. Entonces ya tenemos un objetivo que podría ser el motivo de un subproyecto en un futuro. Ahora mismo lo que queremos es, evidentemente, introducir la máxima cantidad de crías que estamos obteniendo en un medio artificial controlado. Una vez que esto vaya fluido, se pueden sacar muchísimos proyectos y mini proyectos, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a hacer un censo, vamos a mirar con qué artes de pesca se cogen más, ¿no? Que en los lugares donde están, sí. Es mucho trabajo, sobre todo local, y de hablar con los pescadores, que al final los pescadores son los aliados que tenemos en el mar, ¿no? Porque son nuestros ojos, nuestras manos y tal y que cual. Entonces, yo creo que estos son diferentes subproyectos que pueden ir saliendo en un futuro. Pero ya digo, son proyectos que se inician, pero son proyectos de término largo, o sea que estas cosas se tienen que ir viendo en un futuro. Actualmente ahora estamos centrados en eso, ¿no? En que todos los adultos estén bien, que estén reproduciendo y que las crías nazcan sanas y que crezcan bien y que se desarrollen hasta una talla óptima para poder integrarlos en el mar.
Doncs felicitats per aquestes primeres passes, Débora. Segurament el Gatbaire us ho agraeix molt, que esteu amb ell. Débora Morrison, directora de la Fundació Palma Aquarium, moltes gràcies per estar amb nosaltres a Ran de Mar i explicar-nos els secrets d'aquesta espècie tan curiosa de petit tauró i sobretot l'objectiu d'aquesta reintroducció i cria. Gràcies, Débora.
Gràcies a vosaltres per difundir-lo.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
El passat 19 d'octubre va començar a Madrid la gira estatal Jesunitzem al món, que fins al 3 de novembre està recorrent 10 punts de la geografia espanyola amb 3 dels protagonistes de la consulta del sí al jesuní que es va celebrar el passat 20 d'agost a l'Equador. En aquest referèndum es va aconseguir guanyar la protecció de l'àrea natural del jesuní, el lloc amb major biodiversitat del planeta. Aquest resultat representa un important assoliment de la democràcia i de la voluntat popular enfront de la poderosa indústria petroliera. A més, aquesta consulta assenyala el desig de la ciutadania d'un canvi social i polític que defensi els drets humans i el medi ambient. Durant aquesta gira, les participants buscaran promoure el suport internacional perquè la consulta es faci efectiva en els terminis previstos per l'acord constitucional equatoriana, ja que l'empresa que actualment opera en la zona, Petroequador, hauria de retirar-se de manera progressiva i ordenada del bloc 43 en el termini d'un any. La gira Jesunitzem el món vol també servir per avançar solidàriament a escala internacional en la transició cap a un model econòmic i social que protegeixi la vida i la naturalesa sense combustibles fòssils. Avui, a la Ran de Mar, per parlar d'aquesta gira, tenim el Jorge Andrés Espinosa, portaveu de la campanya Sí al jesuní, arquitecte també i activista pels drets humans i de la naturalesa. Ell també és el cofundador de Jesunidos a l'any 2013 i membre del col·lectiu Kipa. Bienvenido a Ran de Mar, Jorge.
Hola, muchísimas gracias por el espacio y un saludo para todas las personas que les escuchan por allá.
Muchas gracias, Jorge. Estáis de gira en el Estado español, hablando precisamente lo que hemos comentado al principio de esta entrevista, que se ganó el sí al jesuní, se hizo el referéndum y la gente votó que se protegiera el área natural. ¿Estamos acostumbrados a estas victorias, Jorge?
Pues la verdad es que no estamos muy acostumbradas porque esta es la primera consulta en el planeta en plantear dejar en combustibles fósiles en el subsuelo, ¿no? Es la primera consulta de escala nacional. Uh-huh. Eso es algo que pues Ecuador ha hecho y pues creo que es muy coherente en torno a lo que ya ha venido haciendo el país, como es los derechos de la naturaleza, ¿no? Que también lo incorporó en su constitución y ahora pues viene esta consulta popular. Sale el petróleo en el subsuelo a cambio de un fondo de 3.500 millones de dólares hace más o menos 10 años, haya fallado, independientemente de eso, la gente quería que se quede en el subsuelo. Mm. Por todas estas razones que te comento, cambio climático, biodiversidad, pueblos y obviamente la urgencia de transicionar.
O sea, que no solo estamos hablando de que se está protegiendo el Yasuní, que es un área natural brutal que hay que proteger. Te oímos un poco de viento de fondo, Jorge. ¿Oímos como una interferencia?
Sí, está haciendo un poco de viento por aquí.
Si te puedes meter en algún lugar cubierto.
Estoy tratando aquí de que no me dé mucho el viento.
Vale, entonces comentábamos que este referéndum no solo es para proteger el yesuní, sino también es un referéndum contra el cambio climático.
Claro, claro, así es, porque recordemos que los científicos y las científicas han claramente dicho que 2/3 de todos los combustibles fósiles deben mantenerse en el subsuelo si queremos intentar evitar el incremento de 1.5 grados centígrados, ¿no? Que es más o menos la línea límite para que las condiciones de la Tierra se vuelvan inhabitables. Incluso durante esta gira en España hemos sido pues testigos de cómo el cambio climático está cambiando, ¿no? Las condiciones temporales. Justo estuvimos en Madrid el día en el que llovió más que nunca en la historia que ha sido registrada, y nos contaban pues la gente de Madrid que es una sorpresa porque esto no pasaba. Igual recientemente también estuvimos en una comunidad cerca de Madrid y entre Valencia y Madrid, en donde nos decían que han sufrido la peor sequía, ¿no? Y que sus todas sus sus campos, todo su cosecha ha sido pues disminuida debido a estas condiciones climáticas. Entonces, claro, afecta mucho y nos permite pensar que las consultas populares son una alternativa, un bypass, si se quiere, a los gobiernos de turno y a las macroestructuras internacionales que poco o nada han logrado en torno a la materia de cambio climático, ¿no? Creo que sí es importantísimo repensar y creer que desde la ciudadanía podemos hacer los cambios que necesitamos, ¿no? Esto sí es un bypass definitivamente y que logra democratizar la acción climática.
Uh-huh. Uno de los temas, supongo que las empresas o las industrias juegan en este caso, son los puestos de trabajo, ¿no? El hecho de que iba a generar puestos de trabajo a las comunidades, iba a crear, entre comillas, un futuro laboral, ¿no? ¿Cómo habéis combatido esa pedagogía capitalista un poco de decir, oye, sí, vosotros nos venís a ofrecer unos puestos de trabajo, pero es que esos puestos de trabajo también van a hipotecar nuestra comunidad, ¿no? ¿Cómo habéis hecho esa pedagogía? Porque realmente a veces es difícil combatir estos discursos, ¿no?
Tampoco es real. Y cierto es que sí hay plazas de trabajo, pero también hay que considerar que es un trabajo precario, ¿no? Es un trabajo no muy bien remunerado, es un trabajo en donde terminan pues muchas comunidades haciendo los trabajos invisibilizados por las empresas petroleras, como mantenimiento, limpieza, tal vez alguna que otra excepción que haya, pero usualmente como opera el extractivismo en cualquier lugar, es que llega con su equipo técnico, ¿no? Uh-huh. Y esto pues, no es que como que llegue a dar muchísimo empleo. Ahora, cierto es, ¿no? Y es cierto que hay comunidades que se han beneficiado de la presencia de las petroleras, pero también a qué costo, ¿no? Eso hay que repensarlo siempre, porque no puede ser justo que sociedades enteras dependan de la petrolera para que les den servicios. Mm. El Ecuador y cualquier estado es responsable por entregar salud, educación, seguridad, vialidad, todo lo necesario a todas las comunidades de un país. Mm. Creo que esa es una noción básica, pero en el caso de la Amazonía son las empresas petroleras quienes terminan haciendo de estados, ¿no? Y lastimosamente se vuelve también una moneda de trueque o incluso de un formato de presión a muchas comunidades, porque si es que no quieren firmar o no quieren aceptar o lo que sea, pues ejercen esa presión diciendo, bueno, pues les corto la energía y ya estamos. Entonces, también eso es verdad, ¿no? El pensar que las cosas deben mantenerse así, el modelo como está, también es permitir esta que se siga reproduciendo esta lógica de parte del Estado central.
Claro, comentábamos, estamos hablando con Jorge Andrés Espinosa, el ex portavoz de la campaña Sí al Yasuní, que estos días se está dando un garbeo, podríamos decir, por el Estado español, para explicar la lucha de la consulta, una consulta que se ganó el pasado 20 de agosto, no se podrá explotar el Yasuní a nivel de las empresas petrolíferas, y vosotros habéis venido aquí a diferentes puntos, ¿no?, a explicar vuestra experiencia. No sé si habéis ido a escuelas o institutos, habéis tenido oportunidad de hablar con gente joven, ¿qué les decís? Porque claro, lógicamente estamos en Europa, ¿no?, donde muchas de esas empresas que precisamente se critican tienen su sede aquí, ¿no? ¿Qué discurso dais cuando os encontráis con los chavales?
Hoy en la mañana estuvimos en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho. Tuvimos la oportunidad de conversar con estudiantes alrededor de esta problemática, cuál es la responsabilidad del Norte Global, ¿no?, en todo esto y qué pueden aportar. Creo que sobre todo se centra en eso. Es importante pues no solo recalcar la mega biodiversidad del Yasuní, su importancia como refugio de vida en el Pleistoceno, no en esta era glacial, la importancia en albergar conocimiento, medicina, pueblos enteros, sino cómo pues esto colabora a frenar el cambio climático aquí mismo en este territorio. Eso es algo que sí nos traslapa a toda la humanidad, no es algo, claro, que se queda, no es algo que se queda para el Ecuador, es algo que es para el mundo entero, ¿no? El planeta entero se está beneficiando de esta consulta popular y este apoyo, ¿no? Este apoyo en forma de veedurías, en forma de cualquier tipo de cooperación, ayuda muchísimo porque no solamente se permite que más países puedan innovar en hacer bypasses para hacer frente al cambio climático, sino que también permiten que comunidades que están en estos territorios puedan, pues, desarrollarse en torno a sus propias visiones. Y personalmente yo creo que son las visiones ancestrales las que deberían primar en este momento, porque ya sabemos que el modelo occidental está fallando, y estas visiones ancestrales son las que nos permitirían tener un nuevo modelo que tenga otro tipo de relacionamiento con la naturaleza.
Ese concepto, ¿verdad?, del buen vivir, ¿no?, que se habla a veces de en Ecuador, ¿no?, de esa connivencia con la naturaleza, ¿no?, con un modo de vivir que no sea agresivo, que no sea opresor, podríamos decir así, ¿no?,
y
que
ni acumulador,
¿no? Pero ¿cómo transportamos este discurso, por ejemplo, ahora que estáis aquí en Europa, ¿cómo puede encajar ese discurso del buen vivir ecuatoriano aquí?
Pues eso, claro, es una muy buena pregunta, porque ¿cómo traspasarlo cuando es una realidad que no se conoce, ¿no? No se conoce aquí? Yo creo que yo parto desde esta idea de tres ejes, ¿no? Uh-huh. Lo uno es la descolonización del sur global, ¿no? La descarbonización y finalmente la desescalada político-administrativa.
Uh-huh.
La primera, pues, que el sur global necesita poder ser independiente del norte global para poder desarrollar. No es posible que a cambio de préstamos, a cambio de pues permitir infraestructuras extractivas, tenga injerencia el norte en políticas privadas del país. Es en primer lugar, ¿no? Uh-huh. Y eso es además lo que trae el extractivismo y el cambio climático. Luego, en segundo lugar, el tema de la decarbonización, permitir que podamos tener nuevas infraestructuras de energía, pero en una transición saludable, ¿no? No esta idea de macrogranjas eólicas o fotovoltaicas que finalmente terminan extrayendo recursos del sur global, sino más bien algo localizado, algo cooperativo, algo autogestionado, ¿no? Donde la propia gente es la que genera su energía, son básicamente prosumidores, ¿no? Y la tercera es esta desescalada. Yo creo que sí es importante marcar este tercer ítem, porque lo que nos permite es decidir sobre los territorios donde habitamos. Yo creo que esa visión debe primar en el futuro, en el inmediato, porque si es que nuestras legislaciones, tanto nacionales como internacionales, tendríamos incorporada esta noción de quien habita el territorio es dueña y puede decidir, pues la situación fuera completamente diferente. Solo para explicarme, en el bloque 43, que es el bloque en cuestión, en el cual pues se logró esta victoria, en el 2022 habíamos solicitado pues al gobierno información sobre la consulta previa libre e informada, ¿no?, que es una condición obligatoria a realizar en territorios ancestrales. Y nos dijeron que no se había hecho. ¿Qué hubiera pasado si la consulta previa libre e informada fuera vinculante, pues, en todos los estados? Con seguridad, más de la mitad de territorios pues no serían explotados, porque son los pueblos indígenas quienes cuidan y siguen reproduciendo estos espacios que son cruciales para la estabilidad climática, ¿no? Entonces, claro, son esos tres elementos de los cuales yo intento transmitir a la gente en general para que comprenda desde dónde pueden hacer un tipo de acción, ¿no? Y qué podría significar, pues, un buen vivir, ¿no? Esa autonomía, esa democracia directa, pues esa descarbonización que nos urge a todo el planeta.
Claro, Jorge. Oye, por último, entiendo que el referéndum, decía el Yasuni, es permanente, o sea, esto dentro de unos años se va a poder impugnar. ¿Qué condición de vinculación tiene el referéndum donde se ganó el sí al Yasuni?
O sea, es vinculante al 100%, ¿no?
Vinculante al 100% y no tiene ningún tipo de paréntesis temporal. O sea, no se va a hacer dentro de 10 años otro referéndum ni nada de eso, ¿verdad?
No, claro, no se puede. O sea, ya esto ya es un cierre definitivo. Y además de eso, es importante recalcar que este referéndum contempla que en el término de un año, a partir de la oficialización de los resultados, la empresa tiene para poder salir de este territorio.
O sea, Petroecuador se tiene que ir. Petroecuador se tiene que ir antes de un año, ¿eh?
Claro, la idea es que, bueno, no sería Petroecuador necesariamente, sino las empresas chinas que son subcontratadas para poder salir de este territorio en el plazo de un año. Pero ahí está un poco el dilema, porque aún no se sabe cómo es el plan de desmantelamiento. De hecho, eso es uno de los elementos inmediatos a solicitar, saber cómo lo piensan hacer, porque un poco participar y conocer, ¿no? Porque ahora el gobierno pues es responsable de ese desmantelamiento, ya que de lo contrario pues estaría violando la democracia en sí misma.
Claro, en ese bloque 43, que se llama, que es un trozo del área natural donde estarían explotando, ¿eh? Este, decías el bloque 43, ¿verdad?
Sí, es el bloque 43 dentro del Parque Nacional Yasuní.
Jorge, pues muchísimas gracias por brindarnos unos minutos en esta gira que sé que no paráis. Estáis visitando 10 poblaciones diferentes del Estado español. No paráis de estar viajando por la península. Así que, Jorge, muchas gracias por brindarnos un poco de tu sabiduría y vuestra experiencia de lucha en el Yasuní, en este programa de Arran de Mar. Y os deseamos mucha suerte, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Y realmente sí, un saludo muy, muy, muy cariñoso a toda la gente que nos ha recibido pues con tanto entusiasmo y deseo de conocer esta causa. Pues de verdad muchas gracias a esta apertura.
Una abrazada de engran, Jorge.
Un abrazo.
I per avui ho deixem aquí. Espero que hàgiu gaudit del programa amb aquestes seccions, aquestes entrevistes, aquests reportatges, com per exemple el que ens portava en Fran Richard ara a última hora sobre el Yasuní. Que passeu molt bona tarda, molt bon vespre, i ens hi tornem a trobar demà, que ja serà divendres, i això només vol dir que el fin d'és més a prop. Cuideu-vos molt. Adeu, adeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
L'espectacle més emocionant, màgic i poètic arriba a Salou.
El 8 i el 9 de desembre, el Circ de les Estrelles, al Teatre Auditori de Salou.
Una barreja perfecta de teatre, circ i cabaret que et deixarà bocabadat.
El Circ de les Estrelles, una nit plena d'acrobàcies, balls i elements poètics que t'emocionaran. Compra d'entrades a emotivaproducciones.com.
Gran equipo, pero creo que tenemos que mirarnos a nosotros, ¿no? Creo que es muy difícil ganarnos, ¿no? Y creo que tenemos que seguir siendo sólidos y no va a ser un partido fácil tampoco para ir.
Ara toquen a Riazor, on tornarà Pablo Trigueros, que havia estat jugador dels gallecs, però amb l'objectiu de trencar la ratxa de 3 partits sense guanyar.
Diumenge 29 d'octubre a les 7 de la tarda viurem la desena jornada de Lliga al grup primer de Primera Federació des de l'estadi de Riazor en el partit entre el Deportivo de la Corunya i el Nàstic.
I com sempre, des de fa 31 temporades, t'ho explicarem tot des d'una hora abans a la sintonia de Tarragona Ràdio, el 96.7 i 101.0 d'FM, al web i a les aplicacions mòbils.
Escolta'ns, participa al joc de la porra, comenta el partit al Twitter del Sempre Nàstic i al WhatsApp de Tarragona Ràdio.
31a temporada del Sempre Nàstic, viu el futbol, viu el Nàstic i viu els gols.
Moll de Costa, la rambla de la cultura a la vora del mar. Seja per l'eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona.
Hi trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serrallo.
Més informació a porttarragona.cat.
Telèfon verd, digui'm.
Vull llançar un moble vell, què he de fer?
Telèfon verd 977-296-222. La ciutat com t'agrada amb una trucada. Ajuntament de Tarragona.
Una alimentació sana.
Viu en blau, una experiència gastronòmica inoblidable a l'Escala.
Vols gaudir d'una experiència culinària que et porti directament al cor del Mediterrani?
Sabors frescos del mar, blau i deliciós. Descobreix la gastronomia única dels nostres restaurants de l'Escala amb el Viu en blau.
Viu en blau, pesca, patrimoni, gastronomia i cultura.
Amb el suport del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava.
l'escala.
L'escala, serveis informatius.